Avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra ens fem ressò d'un informe de l'Observatori Social de la Fundació La Caixa, liderat per investigadors de l'AUB, entre els que es troba la Noemí Pareda, que és la investigadora principal. Senyora Pareda, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Un informe del que es desprenen dades molt importants, entre les quals destaca que el 10,1% dels adolescents han estat víctimes de conductes de control a les relacions de parella. D'un-hi-do, es diu ràpid, això, eh?
Bé, és una dada que, si bé ens pot alarmar, es troba de forma molt similar a la resta de països europeus. Nosaltres ens hem comparat, per exemple, amb Suïssa, hem utilitzat un instrument similar, i realment aquest 1 de cada 10, tot i que ens impacti, és una dada bastant comú entre adolescents. Hem de pensar que l'adolescència és una etapa de la vida amb característiques pròpies, on hi ha una manca de control d'impulsos, els adolescents no pensen tant en les conseqüències dels seus actes i tenen moltes vegades vinculat amb l'amor aquest tipus de conductes de control del mòbil, de control de l'ordinador, de revisió dels contactes a la teva agenda. Aleshores, en la majoria de casos, i és important també tenir en compte, aquests adolescents no passaran a formes de violència més greus ni tornaran a cometre aquest tipus de conductes amb altres nois i noies. Però sí que és cert que és una senyal d'alerta i que hauríem d'estar preocupats, perquè en un percentatge de casos sí que hi ha una escalada de violència a formes més greus.
Està clar que aquesta forma de violència vinculada a les conductes de control està molt relacionada amb una visió molt tradicional i molt patriarcal.
Totalment, totalment cert. Una de les idees, no, que deriva de l'estudi és tota aquesta visió d'aquest amor tradicional, d'aquest amor romàntic, aquests mites que hi ha sobre que t'estimin vol dir que et controlin, que no et deixin quedar amb algun amic o amb algú de la teva família, és pel teu bé. Molts d'aquests adolescents estan rebent en el dia d'avui inputs de productes socials, com per exemple determinats programes de televisió, determinades lletres a determinades cançons, que realment reforcen aquests mites i que com a societat hem de rebutjar.
Efectivament. Què important és incidir a través de l'educació sobre aquestes concepcions perjudicials, no?, de les relacions i l'amor?
L'educació és fonamental i l'educació en l'adolescència és probablement l'etapa més important per poder tallar d'arrel aquest tipus de conductes i que no es perpetuïn cap a l'edat adulta i que no s'agreugin. Llavors, pensem realment que s'ha de fer una molt bona educació amb aquests nois i noies, i a vegades ens hem equivocat i hem traspassat un model de violència en adults en el que serien els adolescents. Els adolescents rebutgen moltes vegades aquest model que hem traspassat a la seva edat, no? I el que sí veiem en altres estudis europeus és que funcionen molt bé les parelles adolescents, models sants, que poden anar a centres educatius i explicar que la parella no és control ni violència, sinó que és un altre tipus de conducta d'afecte i atenció. Aquests models poden compensar altres models de productes socials que actualment estan fent aquest pes cap a l'amor tradicional, romàntic i patriarcal.
Uh-huh. Noemí, crec que també es revela en aquest estudi que les noies d'entre 14 i 17 anys declaren més victimització per violència de control que els nois.
Les noies declaren més victimització i més perpetració. I aquesta dada, que pot semblar contradictòria, no ho és. També s'ha trobat a altres països europeus. No estem obtenint res que pugui dir que Espanya està en una posició molt diferent d'altres països propers, però sí que ens mostra com les noies són més sensibles de cara a detectar aquest tipus de situacions, tant quan les cometen com quan les pateixen. I els nois saben que genera rebuig que diguin que controlen a les seves parelles. Amb la qual cosa, el que se'n deixa pensar és que aquest resultat té a veure amb que els nois infrareporten aquest tipus de situacions.
Uh-huh. En aquesta mostra representativa de 4.004 joves escolaritzats, ha estat fàcil la tasca de preguntar i obtindre resposta? Perquè em sobta que, i em sembla bé, que responguin i que diguin la veritat, perquè a vegades davant preguntes d'aquest tipus la gent se n'amaga.
Sí, clar, el primer consell, no, és fer una enquesta anònima. Aquestes són enquestes anònimes, enquestes que s'han aplicat en el context escolar, mentre nois i noies estaven a l'aula, amb la qual cosa la possibilitat de resposta és molt més alta. És cert que sempre hi haurà una infradetecció dels casos més greus, d'aquells nois i noies que no volen parlar, però també és cert que el percentatge que tenim és molt aproximat, segons tots els estudis, al que es troba en la realitat, amb la qual cosa estem molt satisfetes i realment els nois i noies han participat i a més els ha agradat molt que s'hi preguntessin per aquest tipus d'experiències que gairebé mai se'ls pregunta.
Efectivament. Doncs t'agraeixo moltíssim, Noemí Pareda, que és coautora d'aquest estudi, per haver estat amb nosaltres parlant sobre aquest informe de l'Observatori Social de la Fundació La Caixa, liderat per investigadors de la UB. Gràcies i enhorabona per la feina.
Moltes gràcies.
Una abraçada.